21 anys amb tu.
Tentol. Heu de saber que Patricia Pron ha rescatat la biografia del poeta i cineasta francès Benjamin Fondan a la seva novel·la En todo hay una grieta y por ello entra luz.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És l'hora d'encetar aquesta tercera hora de programa Tentol amb en Toni Cardell, el control tècnic, un home que li encanta la literatura, per tant, avui, bona literatura de la bona, Toni. Atenció, perquè tenim la companyia de l'escriptor argentí Patricio Pron. Start spreading the news.
De l'argentí Patricio Pron diuen que és una de les veus més singulars de la narrativa contemporània en castellà. Dissabte serà per Mallorca perquè acaba de publicar En todo hay una grieta y por ella entra la luz, una novel·la que reflexiona sobre el paper de la literatura a un món marcat per les crisis, la violència i la pèrdua de sentit. Una obra amb una estructura poc convencional, de fet està construïda a través de 7 grans notes a peu de pàgina i que parteix d'un projecte fallit, escriure una biografia del poeta i cineasta Benjamin Fondan. I en volem parlar precisament una estona en profunditat amb l'autor, abans que arribi a Mallorca, Patricio Pron.
En profunditat.
Sí, ja el podem saludar perquè el tenim al telèfon. Patricio, com estàs? Benvingut.
Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muchas gracias a usted. Con ganes de tenir-lo ja a Mallorca aquest dissabte a la llibreria Drac Màgic. Primera vegada a Mallorca, Patricio?
No, afortunadamente no. Los amigos y las amigas de Mallorca me han recibido en muchas ocasiones y siempre es un placer regresar y conversar con ellos y ellas sobre libros y sobre literatura. En esta ocasión lo hacemos sobre una novela nueva.
Clar, l'experiència literària en Patricio Pron sempre és sorprenent, però no sé si tan sorprenent com en aquest En todo hay una grieta y por ella entra la luz, una novel·la o un llibre que volia ser la biografia, ho dèiem, de Benjamin Fondan, però que arriba un punt que aquesta biografia només dura 2 pàgines i tota la resta són 7 peu de pàgines gegants on Patricio Pron parla d'un ofici que li agrada molt perquè és el seu, com és escriure. Patricio, en quin moment vau descobrir que la biografia de Fondan no seria el llibre, sinó la impossibilitat d'escriure aquesta biografia?
Creo que lo descubrí desde el momento o en el momento en que comencé a leer a Fondan. Fondan, esta figura un poco enigmática, casi olvidada, de hecho prácticamente olvidada, totalmente olvidada diría más bien, al menos en el ámbito hispanohablante, fue una figura muy iconoclasta, muy rompedora, muy, muy deseada de llevar la contraria. Cuando llegué a Nueva York convencido de que iba a escribir su biografía, pensaba que iba a escribir una biografía convencional, pero me di cuenta mientras lo leía o lo releía que escribir esa biografía convencional hubiese consistido en traicionar el estilo de Fondan, traicionar lo que él quiso que recordásemos de él y de su obra. Así que me propuse escribir un libro diferente, un libro que, como dices muy bien, está conformado por notas a pie de página, sencillamente porque yo nunca había leído nada así. Y como no había leído nunca nada así y no sabía si se podía escribir una novela así, solo consistente en notas a pie de página, comencé a escribirla a ver si era posible.
Clar, si la gent no sap allò que té entre mans, on ha llegit abans a Patricio Pron, on ha fet una mica d'investigació, arriba un moment que més que sorprendre el lector, el deixes com a molt desconcertat, perquè, clar, el llibre comença a la pàgina 11, en Benjamin Fondant nació en Iasi, Moldàvia, en 1898, però és que ja a la pàgina 12 comença el primer peu de pàgina i ja no aturau com a autor. En quin moment vau descobrir que aquest artefacte literari era allò que necessitàveu per fer aquesta novel·la?
Todos mis libros proponen algún tipo de experiencia lectora que sea distinta y por distinta transformadora de las percepciones sobre la literatura y los libros que tienen sus lectores y lectoras. Esas sorpresas pueden ser mayores o menores y en este caso pues tal vez me haya pasado un poquillo. Pero básicamente...
Me agrada, Patricio, eso de, tal vez me haya pasado un poquillo. 200 y pico de páginas de notas a pie de página. Yo lo he encontrado una vez que entras en el juego, yo le he trovado maravilloso.
Se trata de un juego, tú lo has dicho muy bien, Xisco. Es un juego, y pero es un juego cuyas reglas el lector o la lectora no conocen de antemano. Es leyendo el libro que descubren cómo leer un libro llamado, en este caso, En todo hay una grieta y por ella entra la luz. Y creo que propongo estos juegos, en realidad, ahora que lo pienso, porque leer un libro convencional, un libro que no presente este tipo de sorpresas, que no proponga este tipo de juegos, es como vivir una y otra vez el mismo día. Y nadie quiere eso. Ni Bill Murray quiere eso en el Día de la Marmota. Yo no lo quiero para mí y tampoco lo quiero para los amigos y las amigas que se asoman a mis libros.
Per això, he escoltat una entrevista que m'ha agradat molt a Patricio Perón, que deia que un no escriu un llibre, sinó contra el llibre anterior. Clar, jo volia saber si en el final Patricio Perón qualque dia s'animarà a fer la biografia que té pendent de Fondant, però crec que no.
Creo que la están escribiendo otros. Y desde luego yo seré un lector de esa biografía cuando sea publicada. La vida de Fondant es una vida muy interesante, muy importante, que me tuvo obsesionado durante años y que aún me interesa. La vida de alguien que llegó tarde a todo. Llegó a París cuando, en busca del movimiento dadaísta, cuando el movimiento dadaísta ya había desaparecido, que quiso ser un surrealista y de hecho lo fue. Y sin embargo se peleó con André Breton, a quien le rompió la cara en una famosa escena en un bar. Hay fotografías de Breton con el ojo negro que le dejó Fondant después de esa pelea. Alguien que se interesó por el existencialismo en un momento muy temprano de su vida, y sin embargo rechazó el existencialismo más famoso, el de Camus y el de Sartre, para reivindicar el de Kierkegaard y otros autores. Alguien que fue... que se interesó por el cine cuando el cine no era mucho más que un espectáculo de feria. Alguien que además filmó una película maldita en Argentina que fue destruida por su productor por considerarla muy inmoral y la que prácticamente no sabemos nada. Alguien que pudo haberse salvado, pero decidió compartir el destino trágico de los judíos de Europa y murió en Auschwitz en 1944. Fue parte del los últimos judíos franceses que fueron gaseados en ese campo de concentración. La figura de Fondant es fascinante y creo haberle sido fiel en este libro. Quiero decir, este es un libro sobre Fondant también, aunque desde luego no es la biografía al uso, que yo no podía escribir sino traicionando a Fondant.
Us sintonitzat i Beta Ràdio, som atento, en conversa amb Patricio Perón, escriptor argentí que viu ja des de fa molts d'anys a Madrid i que aquest cap de setmana serà a la llibreria Drac Màgic presentant la seva darrera novel·la, publicada per Anagrama, la col·lecció Narratives Hispàniques, titulat En todo hay una grieta y por ella entra la luz. Clar, aquest llibre també té un punt autobiogràfic, Patricio, i crec que l'escriptura d'aquest llibre te va enganxar a Nova York, en aquelles eleccions segones, on Donald Trump va guanyar com a president per segona vegada. Clar, com influeix a un escriptor com tu, que intenta reflectir tot allò que passa al món, un esdeveniment històric de primera magnitud com és aquest? Perquè també hi ha molta cosa d'això en el llibre. És a dir, les crisis, com cert tipus d'imperialisme i sobretot de crítica innecessària s'ha instal·lat a les nostres vides. De tot això, el que hi ha a la fi, vas teu llibre també.
Sí, todos los libros de alguna manera reflejan el presente, incluso aunque narren hechos del pasado. Una de mis novelas anteriores, En todo y una grieta, perdón, No derrames tus lágrimas por nadie que va en estas calles, es una novela que yo escribí en 2008 cuando los fascismos europeos estaban regresando a la primera plana de la política. Y aunque transcurre en 1944, si no me equivoco, estaba hablando del más inmediato presente. En este caso, por el contrario, la novela transcurre casi por completo en el presente y aborda un presente, y es en ese sentido una novela histórica en tiempo real, si lo quieres ver así. Yo estaba en Nueva York, llegué a Nueva York poco antes de la renuncia de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y lo que vi fue una sociedad por completo dividida, una sociedad fragmentada en colectivos enfrentados, escasamente educada en buena medida, con un dificultoso o nulo acceso a la educación pública y a la salud pública, que practicaba una especie de nihilismo autodestructivo que iba a convertirse en la política oficial de los Estados Unidos tras el triunfo de Trump. Desde el primer momento tenía yo la impresión, a diferencia de buena parte de mis amigos y amigas, que Estados Unidos se parecía mucho más, al menos idealmente, a Trump que a Kamala Harris. Y no me sorprendió en ese sentido el triunfo de Trump. Lo que sí me sorprendió fue el modo en que Estados Unidos se adecuó tan rápidamente a esta especie de nuevo autoritarismo que es el que estamos viviendo estos días.
I el veiem cada dia, dia sí dia també, a la pantalla de la televisió, a les portades dels diaris. Clar, en aquesta novel·la també hem dedicat molta reflexió, jo ho deia en el començament, Patricio, sobre el propi ofici d'escriure. No sé si Patricio Pron escriu per entendre o per explicar, o una mescla de les dues coses.
Yo escribo para entender. En primer lugar, escribo libros para saber de qué tratan, en qué consisten estos libros que voy a escribir. Y en segundo lugar, lo hago para abrir una ventana para comunicarme con otros, para crear un espacio horizontal en el que conversar con amigos y con amigas que se asoman a mis libros. Esta conversación puede parecer una conversación hipotética o casi imaginaria, por cuanto cuando tiene lugar yo no estoy allí. Los libros producen la impresión de que los leemos en soledad y sin embargo lo hacemos en una constante conversación con sus autores y autoras. De esa conversación hay rastros, hay pruebas, hay ejemplos en presentaciones, en encuentros, en firmas. Y me siento muy afortunado de saber que muy pronto podré estar teniendo esas conversaciones con los amigos y las amigas de Palma. No se trata tanto de, digamos, como sucede con algunos escritores, de arrojar migajas de verdad desde un púlpito a un público hambriento de ellas, sino más bien de tener una conversación, de pensar con otros y con otras, quiénes somos y, por consiguiente, quiénes podemos ser.
En aquesta novel·la, la veu narrativa, ja m'ha explicat que parlam de En toda una grieta por ella entra la luz, hem parlat que és una novel·la fallida perquè Patricio Pron volia fer la biografia d'un personatge, com era Benjamin Fondant. Ell explica en el llibre que no ho aconsegueix i a partir d'aquí fa 7 notes a peu de pàgina que conformen gairebé les 250 pàgines d'aquell llibre. Clar, un llibre que se mou com a artefacte literari constantment entre assaig, dietari, ficció, sense acabar d'instal·lar-se a cap lloc, Patricio. Aquesta inestabilitat a l'hora de narrar també és una forma de representar la crisi que viu el món? És a dir, com que res és inestable, la literatura tampoc ho pot ser, estable, i han d'anar mesclant gèneres?
Bueno, creo que hay dos tipos de literatura, en realidad. Una literatura que intenta clausurar la conversación, intenta cancelarla con la repetición de argumentos ya conocidos, y aquella literatura que pretende abrirlos, que pretende estimular o promover un ejercicio de inteligencia colectiva. Mis libros lo hacen y precisamente, o aspiran a hacerlo, y precisamente porque aspiran a hacerlo es que permanecen abiertos, permanecen en una especie de indefinición y proponen una mezcla de géneros, que es, me parece, la mezcla adecuada para que sus lectores y lectoras no se, por decirlo así, no se relajen, no se envicien, no se acomoden y pierdan la curiosidad y la vitalidad que son necesarios, no solamente para leer libros, sino también para habitar. El presente requiere de nosotros un enorme ejercicio de atención, un ejercicio de vitalidad, y en realidad, en mi opinión, una muy importante cuota de resistencia. Y mis libros proponen, aspiran a contribuir a esa resistencia.
Cato, fa una estona que parlam i has fet referència en el diàleg amb els teus lectors, en el diàleg a través de la teva literatura, i també Patricio Pron fa un diàleg en la seva pròpia tradició. Com a bon argentí, t'has declarat ja més d'una vegada fan de Borges. Borges allò que feia era introduir cites amagades a les seves obres perquè els lectors més vius jugassin amb ell i descobrissin de què eren aquestes cites. Una mica tu també ho fas en aquest llibre. Hi ha cites que mos sonen de qualcú altre i deim, això és original de Patricio Pron, no està fent un homenatge. I fins i tot en el final de tot, en els agraïments també parles d'aquestes cites i dels autors que t'han acompanyat i que t'han inspirat.
Sí, así es. Borges inventó para nosotros, para los lectores y lectoras, una especie de juego que consiste en tratar de dirimir qué hay detrás de los libros, cuál es su sombra literaria, lo que Roberto Bolaño llamó la sombra literaria de los textos. Y mis libros también tienen esa sombra. Están compuestos con otros textos, dialogan con otros textos, son parte de diferentes tradiciones, porque en realidad, como has dicho bien, yo soy un escritor argentino, pero llevo viviendo la mayor parte de mi vida, igual más de la mitad de mi vida fuera de Argentina. Y en ese sentido, digámoslo así, mis libros son también invitaciones a que las personas profundicen en esas tradiciones. Quien quiera que haya leído en toda una grieta y por ahí entra la luz, puede a continuación, digamos, ir a los agradecimientos y encontrarse con libros que fueron inspiradores para mí y tal vez sean inspiradores para ellos también. Se trata de ampliar el repertorio de lecturas, de decir a los lectores y lectoras, si te ha gustado esto, tal vez te guste también esto otro, puedes echar un ojo a esto, puedes fijarte aquí. Se trata, como digo, de hacer más ricas las vidas de los lectores y las lectoras y no más pobres con la repetición de lo ya visto y ya hecho, que es lo que sucede con la mayor parte de los libros, desafortunadamente.
Por eso has citado Atrapado en el tiempo, ¿no? Y es personaje de Bill Murray. A tu com a autor el que més pot haver fet és aquesta repetició. És a dir, a tu t'agrada que cada un dels teus textos sigui diferent, és a dir, que sigui una aventura nova, no només per tu, sinó també per la gent que decideix seguir-te en aquest camí de la literatura.
Sí, sí, la idea és la promesa, si se puede decir así, es hacerlo cada vez de una manera ligeramente distinta a la anterior. Se trata de vivir todas las veces un día distinto. Nadie quiere vivir una y otra vez el mismo día, ni siquiera en compañía de Andy McDowell en su esplendor. Creo que todos estamos sometidos a estímulos que se nos prometen novedosos y rompedores y no son más que la repetición de lo que ya hemos visto o ya hemos leído. En ese contexto, desde luego, las experiencias únicas son especialmente significativas y mis libros tratan de ser experiencias únicas. Lo que me dicen los amigos y las amigas que tienen la generosidad de leerlos es que no se habían encontrado con nada parecido nunca antes en su vida de lectores y es una medalla que creo que puedo, que me pongo con especial placer esa.
Patricio, he llegit a qualque entrevista teva que t'agrada espantar en els teus editors, no? Que t'agrada dar-les sustos. No sé què te va dir l'editor d'Anagrama quan li vas presentar aquest En todo hay una grieta y por ella entra la luz, que és una novel·la de dues pàgines, en 200 i busques de pàgines, de notes de peu de pàgina. Clar, com a editor, tot una que el va tenir entre mans, què te va dir?
Créeme que tengo mucha fortuna de tener los editores que tengo, las editoras que tengo. Silvia Cessé, mi editora en Anagrama, fue una de las primeras entusiastas y defensoras de este libro, prácticamente desde el comienzo y prácticamente contra todo pronóstico, incluyendo el mío. Yo pensaba que sencillamente iba a enviarme de regreso a casa e invitarme amablemente a que convirtiese esas 7 extensísimas notas a pie de página en otro tipo de libro. Pero Silvia tiene el talento de ver en los libros incluso menos convencionales la posibilidad de un diálogo con lectores y lectoras de diferentes tradiciones. Dos días después de habérselo enviado, comencé a temer por mi carrera literaria, si es que tengo algo así. Pero Silvia fue tremendamente generosa y creo que nunca podré pagarle esa generosidad. Afortunadamente tenía razón, al parecer. Muchos amigos y amigas están asomándose al libro y no es rechazo lo que la forma del libro les produce de inmediato, sino más bien entusiasmo y fascinación.
També un protagonista absolut en aquesta novel·la de Patricio Prón, que és la ciutat de Nova York. Tornem una altra vegada com a capital del món, però també és una de les ciutats més filmades, més conegudes, que ara podríem mullar a qualsevol persona de l'univers en els carrers de Nova York i no se sentiria una persona externa, no se sentiria un alienígena, perquè tots hem vist qualque carrer, sabem què mengen, on han d'anar a menjar hamburgueses, com són les crispetes, és a dir, com és la vida en aquesta ciutat, però també per la gent que arriba és una ciutat molt cruel. Clar, si m'apures, Eros i Tànatos, fet ciutat, seria Nova York.
Así es. Nueva York es, en algún sentido, la ciudad del mundo. Así como Roma lo fue en el mundo antiguo, fue el epítome o el símbolo de la ciudad, en la actualidad esa ciudad es Nueva York. Lo tiene todo, incluyendo las muchas caras del presente, muchas de ellas tremendamente crueles. Sin embargo, en ella hay pequeñas ventanas de esperanza, pequeñas ventanas de belleza, te asaltan y te asaltan de una manera, con una intensidad por completo desusada. Yo estaba en Nueva York y si bien a muchas personas la velocidad de Nueva York, los estímulos de Nueva York les producen un rechazo inmediato, a mí esa velocidad, esos estímulos me fascinaron. Tomar el metro, pasear, recorrer Central Park, visitar la biblioteca donde estaba trabajando, todos estos, bajar a comprar, ir a un restaurante, todas estas cosas me ofrecieron una experiencia de la otredad que reclamaba de mí una atención plena. Y en ese sentido, Nueva York fue una magnífica escuela de mirar, una magnífica manera de volver a mirar, que es algo que uno tiende a dejar de hacer cuando está en una ciudad que ya conoce bien. Cada pequeño momento, cada encuentro con las jóvenes madres que tomaban el metro conmigo o el autobús conmigo en Harlem, donde vivía, o cada encuentro con libros que no encontraría de otra manera o en otro lugar, cada escena, cada esquina que inmediatamente disparaba en mí una evocación porque la había visto en un filme o en una serie o en una fotografía, me dejaban completamente fascinado. Y esa fascinación no disminuyó a lo largo del año que viví allí. Inevitablemente esa fascinación iba a acabar colándose en el libro. Y uno de los grandes personajes del libro son las ratas de Nueva York, que fueron mi gran compañía en muchos paseos y que además son todo un problema para la ciudad. Los neoyorquinos no hablan sino de ratas.
De fet, havia una pel·lícula de dibujos animados de mi època, que era d'un ratón, Fibel, que va al Nuevo Mundo.
Sí,
per tant, la rata sempre protagonistes en algun moment de grandes ciutats com Nueva York. Jo ara estava repassando la vida interior de les plantes d'interior. El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. La naturaleza secreta de las cosas en este mundo. No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. O, per exemple, en todo hay una grieta y por ella entra la luz. 11 palabras. Podríamos decir que Patricio Prón, supongo que esa pregunta te la hacen siempre, por eso he dejado la pregunta clásica para el final. Te gustan los títulos largos y cada vez que publiques demostres, Patricio, que ja és com una marca de la casa, es diria que tris només una paraula, la gent no s'acabarà de creure que és una novel·la teva.
Inicialmente los títulos largos fueron una manera de provocar a mis editores y de ver hasta dónde querían llegar conmigo. Con el tiempo se convirtieron efectivamente en algo parecido a una marca y supongo que a mí, que no me gusta demasiado el consenso y escapo de la unanimidad, no me queda sino, como dices, que la próxima novela lleve un título de una palabra o dos palabras. En el caso específico de En todo hay una grieta y por ella entra la luz, la frase es una frase que solemos atribuir a Leonard Cohen, de una canción de él llamada Anthem, himno. Y sin embargo, la idea que está en camisetas y en pósteres y demás, no es de Leonard Cohen, sino de Hemingway, quien a su vez la tomó de Emerson, quien por su parte la tomó de Rumi, el poeta persa del siglo XII. Los escritores tejemos y destejemos una y otra vez las hebras de una misma cuerda. Y esa cuerda nos conecta con quienes nos precedieron, pero también con quienes vendrán después de nosotros. Y nos conecta muy particularmente con los lectores y las lectoras. De ese tipo de conexiones, de ese tipo de comunicaciones, es de lo que se compone la literatura. Al menos la literatura que me interesa a mí y la que aspiro a escribir.
Deia ara mateix Patricio Prón que la literatura se teixeix a través de la tradició, a través d'altres autors, a través d'altres escriptors. Doncs aquesta conversa se seguirà teixint aquest cap de setmana, dissabte, concretament, a la llibreria Dram Màgic, en son nostre company Nadal Suau, que li farà de presentador. Patricio, que vaya muy bien este sábado en Dram Màgic i que siga la conversació i a seguir teixint palabras, autors i tot allò que sigui necessari.
Muchísimas gracias, Xisco. Muchas gracias a todos allí.
Gracias.
Buena tarde.
Hasta pronto, bona tarda, gràcies. Adeu. Patricio Prón, parlàvem amb aquest autor que dissabte serà Drac Màgic a Palma, amb en Nadal Suau, el nostre estimat lector bro. Ara hem de fer una petita pausa perquè arriben les Marines i avui, germans, relació entre ells.
Vetres Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que escoltava quan era petit, sobretot de la meva predina Magdalena de Vilafranca, que ja no sent tant o ja no sent gaire, és la paraula romandre, en el sentit de quedar a dormir. Perquè em deia, quedaràs a romandre a Vilafranca demà, i és una paraula que m'agrada molt.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Marina, ja n'ha arribat. Com estàu? Marina Bennàs, Marina Huguet.
Estrenant-se primavera.
Sí, es va.
Que se sang caltera.
Sí, un dia
hauríem de xerrar en això.
Ai, només sí. Que anaves a dir que se sang que és altera.
També.
I anava a dir, estic retirat ara amb aquesta confessió ja a les 5 i mitja.
També. Però tu has de pensar que això quan xerres d'infantil vol dir que senzillament la gent no pot seure.
Que tenen el cul en punta, per això s'alteren ses anques.
No hi ha manera d'estar aturat.
Ho xerràvem de com afecta l'ambient l'ambient, la lluna... Sí.
Mercuri, totes aquestes coses.
Mercuri retrògrad.
Per tot, per la naturalesa també, ens hem de preparar ara per les al·lèrgies, per pol·len, totes per aquestes coses que ara venen.
Els animalons s'activen.
Canvi d'hora, aquest...
Això serà divertidíssim. Ai, la setmana que ve. Sí. Sort que llavors es posa en punt i ja venen vacances.
Sempre hi ha qualque despistat que arriba presto tard.
Això passa.
Sí, sí, sí.
Vull dir, a les escoles t'arriba. A part de que llavors, lògicament, tenen son, estan cansats, van regirats i no saben per què. Però és veritat que hi ha qualcú que no li ha arribat la notícia, i això que han passat dos dies, perquè realment el canvi d'hora seria diumenge al matí.
Sí, però ja...
Però dilluns encara hi ha algú que no... Bueno,
sí, encara, altra... encara no vagi a registrar.
Viu una altra realitat.
Un temps, quan hi havia mòbils, que no, no pensàvem a canviar rellotge i qualque pic. Arribàvem massa prest o massa tard. Però bé, avui tornem als germans, un tema ben interessant, i toca el protagonisme a un que a vegades no el té, que és el germà del mig.
Exacte, per això avui el posarem a ell, el primer de tots present, per a tots aquells germans dels mitjos que s'han trobat, que pintura, han estat els primers, han estat un poc més, que han passat una mica...
Desapercebuts.
Exacte.
Només tinc una pregunta abans d'iniciar aquest
truet. Només.
Només. La setmana que ve supos que farem el germà petit.
He de dir...
Volíem fer pack, no?
La Marina va tenir una proposta, perquè és que clar, això, si no, llavors haurem de començar a fer cosins i vinga, i no acabarem mai.
No, però mem, és que...
També poden fer cosins.
Com a germà, com a germà petits, que som, si immensa majoria de la gent de Tèntol, ho tapo lleig.
Justament aquí hi ha molt de petits.
Volíem fer pack, volíem fer germà petits i fills únics. Perquè els fills únics també són persones,
també,
també. Vale?
Ah, ok, me va bé.
Clar que sí, no, però també se mereixen un germà petit i un...
Fins sí, trobeu que sí, si mos ho demanàvem.
Ja està. He de dir que, a més, han tingut petició explícita d'audiència de, per favor, no, volen fills únics.
Fills únics, sí. I, de més, de cada vegada n'hi ha més de fills únics.
Som una espècie, a part.
Perquè allò estrany, d'aquí uns anys, serà el germà del mig, perquè ningú tindrà altres fills.
A més, realment, nosaltres ara avui xerrarem de germà del mig com si la composició fos sempre de tres, però...
Exacte, poden ser 4 i 5, efectivament.
Que n'hi ha dos al mig.
Que hi ha més gent al mig.
Sí, 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 sí.
Ho dèiem avui. Tu, només hi ha un germà gran, només hi ha un germà petit, però hi pot haver molt de germans al mig.
Passa que cada vegada, quan diu Margalida, és més estrany.
Sí.
Vull dir,
sí.
Trobar famílies entre les criatures ja no és tan habitual. A partir de 3, sí. Lògicament n'hi ha, però estadísticament és poc representatiu.
I ja en 8.
Complicat. Te sorprendries, eh?
A escola en teniu germans de 8?
Jo n'he tingut.
Sí.
Jo no.
Jo sí.
Bueno, espera, els hauria de comptar.
Però bé, avui però sí. No, tot aquest germà que està en el mig, que no són ni els primers ni de res.
Avui fem barrisc.
Exacte, titones, perquè ells també se mereixen el seu espai. Perquè, clar, el germà del mig, els hi passa una cosa. Que venen després del primer, que és un germà molt desitjat, és un germà que les famílies hi han posat els 5 sentits perquè és el primer... Mm-hmm.
I després,
clar, per ser del mig ha de passar una cosa, que és que després n'ha de venir una altra. I clar, se troba entre el gran, que és el responsable, el germà que cuiden els altres, el germà allà on els pares han posat en pràctica tots els coneixements que tenien. Mm-hmm. I després,
de fet, un temps només educaven en el gran.
Educaven el gran i el gran els petits. I això és una cadena. Això és una cadena.
A remolc.
I després ve el germà petit, que el germà petit és, entre cometes, és mimat, és bé, és més...
Jo discrepo amb això, però...
He dit entre cometes. Entre cometes. Però sí que és veritat que és un poc més la criatura de la casa i el del mig a vegades queda una miqueta despenjat.
Pensa que ara el que estem xerrant avui és en base a la teoria de psicoterapeuta Alfred Adler, que ja en van xerrar la setmana passada, no? El 1912 ell va crear la teoria aquesta de l'ordre de renaixement i com afectava aquest ordre de renaixement a la personalitat de cadascun dels germans segons en l'ordre que havia nascut. Uh-huh. Això no és una llei.
No.
Vull dir, no, hi ha moltes persones que respondran a aquestes característiques, igual que n'hi ha tantes altres que no. També dependrà molt, llavors, de cada família, com s'estructura i quines dinàmiques té. Ara.
Sí, i que caden infantes un món. Que caden infantes
un món.
Té...
I que nosaltres li diguem síndrome de germà mitjà o de germà gran, no és un síndrome, se titula així, però sobretot, això que quedi clar, no és un síndrome.
No
té cap...
No és un diagnòstic.
No és un diagnòstic.
No, pot tenir trets perquè et germà del mig i ja està.
Exacte. Exactament. També és veure que si, ja, si es, se diu que hi ha aquests trets puntuals perquè hi són, però bé, això ja...
Sí. No quedem a banda estadística.
Exacte.
Com són els germans del mig? Són més empagueïdors, són més...
Segons aquesta teoria... Els germans de mig, el que mos diu és que queden una mica despenjats, el que dèiem abans, no? Perquè, a més, tenen una mica aquell efecte de que també els han destronat, perquè un moment de les seves vides han estat el germà petit.
Sí.
I, com deia la Marina ara, el germà petit té com aquesta connotació, com aquesta fama, per dir-ho de qualque manera, de ser més vaciat, de ser més consentit, de... En Xisco no me mira, una, en Xisco m'està ignorant.
És una fama, però que no volen dir... No són les nostres paraules, sobretot que quedi clar. No
estem xerrant sempre en base a la teoria de Nadler. Però...
Nadler també s'equivoca, pobre home. No era infal·lible, no? És que també hi ha germans petits i germans petits. Jo crec que depèn molt de la diferència d'edat.
Haurien de saber en quina posició estava Nadler. Exacte. Això hauríem d'investigar i no ho han cercat.
I no és el mateix ser el germà del mig, ser home, ser dona, i sobretot el que tu has dit, no és el mateix ser germà del mig venguent just després del gran, o que després just venguis petit, o que hagi molta diferència d'edat.
Que hagin passat 10 anys.
Que hagin passat 10 anys, o que el germà del mig i el petit s'duguin un any, que també a vegades passa, i bàsicament és quasi el mateix.
Que són moltes passos.
Exacte, són moltes passos i se crien més o manco en el mateix temps.
I també afectarà en si aquest temps que ha estat germà petit i ha tingut com a més atencions i de més, ha estat com a més conscient i ha afectat més la seva manera de desenvolupar-se, o no ha tingut tant d'impacte.
Exacte. I en base a totes aquestes variants, diguéssim, podríem dir que germans mitjans tenen també trets característics, entre cometes, positius. No són tot...
No han dit els negatius encara.
No han dit els negatius. No, jo ja trobava que...
Comencem per lo que se suposa que pot passar.
Perquè jo tot el que hem dit fins ara ja me son...
No, però guarda'm els positius per després, serà seguit de tota mel per acabar.
D'acord, no, és el que he dit.
Alfred era germà de 5. Però no sé...
No sabem a on era.
No.
Veus, en Alfred li sobraven germans.
Tenia 4 germans.
Ell trobava que li sobraven germans.
Bé, perdoneu.
No, solen ser... Això, tant recapitulant, solen ser... entre cometes, segon, poden ser més descuidats.
El segon de 6 fills, perdona. Segon de 6 fills.
Veus, ja era mig.
Era el segon.
Era el segon.
Bueno, era el del mig, era dels grans. Vull dir, a segon de 6...
Segurament va ser petit patent.
És dels grans.
Sí, no, ja està. Aclarit això.
Deia això, que els germans del mig, entre comota ja depenguent de si estan més al mig o menys al mig, solen ser un poc més descuidats per part dels progenitors, poden estar un poc més ignorats, es poden sentir més tots sols o totes soles, i poden desenvolupar una personalitat, entre cometes, més peculiar. Igualment, ja és el que hem dit, això no té per què ser només això. Després també tenim característiques entre cometes, moltes cometes positiu, perquè tampoc no ens agrada xerrar de positiu i negatiu, i això són generalitzacions.
Però més desitjables. No, però és a dir, quines altres qualitats desenvolupa també el fet d'estar enmig? Bueno, doncs mos trobam en que poden desenvolupar una major assertivitat.
És a dir, són més empàtics.
Jo crec que més empàtic és que s'han hagut d'espavilar. Han hagut de cercar estratègies per poder cercar o l'atenció dels pares o per poder fer el que ells volen, perquè tenen un germà gran que comanda, un germà petit que té el que vol entre moltes còmetes. Xisco! Perquè és petit, perquè és petita...
La setmana que ve serà la teva, Xisco.
Gràcies.
Perquè és petit, necessita les seves coses.
Val.
I el germit ha hagut d'aprendre, clar, a cercar-se.
Assertivitat és davant un... Ai, per favor, ara m'he trobat moltíssim. Davant un contratemps, davant quelcom que li suposa una adversitat, gràcies a l'adversitat, respondre de manera lo més positiva i lo més productiva possible. No? Llavors,
exacte.
Hi ha algo que a mi no m'ha anat bé, però, ei, ho tirarem endavant.
Sí.
Llavors, els mitjans, assertivitat a tope.
És un poc com aquest mem que circula, de quan, que surt entre els germans, que el gran diu, no em vull, i sa mare li diu, tu has de menjar, el segon s'ho menja directament perquè mai li donen res, i el petit és que diu, no em vull, i li fan un plat
a part.
Un plat a part. No? Seria...
Aquí seria la imatge, sí.
Molt fan d'aquest mem, no el coneixia. Què més? Pues, unes millors habilitats comunicatives. Una mica el que deia Marina, no? S'ha hagut d'espavilar, ha hagut de cercar noves estratègies i també unes bones habilitats comunicatives. que té? Que com que a lo millor se queden una mica més despenjats...
Això fa que siguin més independents. Com que no han tingut tant la mirada familiar a damunt, han hagut de, el que hem dit abans, treure les castanyes del foc bastant més prest, i fa que siguin més independents, que no tinguin aquesta necessitat d'estar tan enganxat en els faldons
de moment,
dels pares o les mares.
Molt positiu, això de ser germà i mitja.
És que, en el final, tot té les seves coses positives i negatives.
Ara tothom voldrà ser de mig.
Jo vull saber ser negatives.
Les han dites abans.
Sí, però bastant petató, lo negatiu.
perquè justament ho hem com a ficat en cosa edulcorat.
No hem vingut a crear traumes a ningú. I, a més, per acabar de posar aquella cosa de la cirereta, són més resolutius. Aparen-se més resolutius. Per lo que dèiem, pues perquè com que s'ho han hagut de fer una mica més tots sols, tenen aquesta iniciativa, no?, de tirar endavant. Uh-huh. A més, o formar part d'aquest gruix que queda entre mitges dels grans i els petits, té encara més avantatges. I és que tens la referència i l'exemple dels grans que han anat obrint camí. Uh-huh. Llavors, és això, tu tens a bon emmirallar-te.
I en el mateix temps, també tens més on triar a l'hora de jugar o a l'hora de triar companys, perquè tant te pots juntar amb el més gran, fer pinya amb el més gran, com te pots juntar amb el més petit. Uh-huh. En canvi, els grans i els petits normalment hi sol haver més diferència d'edat i és més difícil que arribin a trobar com a punts en comú.
Totalment. Pots anar amb els amics del gran i en determinat moment amb els amics del petit.
Amb els amics del petit, exacte.
No passa res.
Exacte.
Més adaptable.
Vull dir, tens més per triar, no només per proximitat d'edat, com deia Marina, sinó també perquè no millor, a sort de, per afinitat, hi ha més ventall, senzillament.
Exacte, tenen més coses en comú o més llocs de compartir espais comuns, diguéssim. No és el mateix que el teu germà és gran, estigui ja acabant primària i el teu germà petit està a 3 anys i tu estàs fent 4 o estàs fent 5 i estàs compartint pati, per exemple. Això ja dona un altre tipus de relació entre germans.
Mm-hmm. Per si qualcú s'ha quedat preocupat en que tenen el mitjà abandonat, què podeu fer?
Famílies, tranquil·litat.
Escolteu,
això va per voltes.
Per començar, ara és el moment del llapis. No, ja sabem que és complicat, no passa res. Però això és el moment del llapis, Marina.
I, sobretot, agafeu el llapis i el paper encara que no tingueu tres, perquè això serveix per tothom. Eviteu fer comparacions. Encara que sigui fi únic, no compareu amb amics, amb cosins, amb veïnats. Són odioses. Les comparacions són odioses.
Ja, que esteu germà...
Ja està, fins aquí. No compareu.
Ja,
se fa molt de mal i, més, nosaltres podem fer comparacions des de l'amor, però... Que tu la facis des del món no vol dir que l'altre ho rebri des d'aquí. Ho pot rebre des d'una altra banda. I és el que ha dit la Marina, les comparacions són odioses,
però
va més no comparar.
Però
fer
no comparar, no?
Intentau-ho molt.
Intentau-ho.
Però quan tu ets conscient de que ho fas, ja intentes el maco controlar-ho. Tu dins el teu cap és inevitable comparar, segurament, perquè també ets l'experiència que tens.
Matiseu. I si ja has comparat, després el que pots fer és... arreglar-ho, entre cometes, cercant qualitats positives o qualitats diferents, el teu germà fa això, tu fas això altre, però...
Això, que bé que tu fas que això d'aquesta altra manera.
Exacte.
Perquè tens aquesta habilitat, perquè tens aquesta altra qualitat. Llavors, valorar cadascú per lo que té, i per lo que té, en la mesura possible, sempre en positiu.
Mm. I després, el que nosaltres sempre hem dit des d'aquí...
Un reforçament positiu seria, el teu germà és guapíssim.
I tu ets simpàtic.
Però tu ja camines dret, tot sol. No. Això seria... Sempre ha de ser així. És a dir... Tu ja has aconseguit la bipèdia, no? Estan contents.
No menys tinguem tots els teus esforços i avances.
Sembla veure que la bipèdia, en principi, quasi tothom hi ha d'arribar-hi, però bé, sí, no, ben trobat. Després, el que sempre demanant des d'aquí, sigui gran, petit o mitjà, que és temps de qualitat, cercar moments allà on puguis compartir el teu temps individual amb el germà mitjà, sense que hi hagi la resta de germans per voltant, que la teva atenció estigui enfocada en el mitjà. Ja sabem que és complicat, sabem que és difícil, però se pot tirar de ties, tietes, padrins, padrines, cada germà amb un de diferent, i tu aquell dia te quedes amb el mitjà.
Pares.
Exacte, tu te quedes amb els pares.
Trobar moments els pares tots sols amb el germà del mig.
Exacte.
Amb cada germà.
Sí.
I cuidar també els temps que compartim tots junts, que realment sigui un temps de qualitat, l'estona que estem tots plegats. Que lògicament hi haurà conflicte, però anem a intentar cuidar-ho tant com puguem. Anem a ser realistes.
Exacte, i com que sabem que pot aflorar sentiments i emocions complicats, convidam a posar nom en aquestes emocions i en aquests sentiments, perquè allò que s'identifica és molt més bo de fer, de resoldre i de gestionar.
Però ho hem de fer amb el monstre de colors o no?
Xerrem un altre dia.
Xerrem un altre dia.
No, ho dic perquè... Jo què sé,
no volem fer declaracions.
Gestió emocional, un altre capítol.
Exacte. Jo puc dir, mamà, estic blau. I a partir d'aquí m'han d'entendre.
Jo m'acuiré a la nostra carta de això serà un altre dia.
Sí, okay. De no declarar.
Perdoneu-me, no volia, com diria la gran Terelu Campos, no volia posar-vos en un membrete.
En un membrete, generar polèmica. Exacte. Ho farem un altre dia.
I per si tot això no vos ha bastat i el mitjà necessita encara més protagonista, sempre vos queda celebrar dia 12 d'agost, el Dia Mundial del Fill del Mig.
Ah, vos. Altrament conegut com a fill sàndwich.
Com a fill
i si en teniu 7 o 8, no ho sé, repartiu-vos el dia i feis dues hores per
any. Fillesca.
Exacte.
En funció dels nins.
Exacte.
Una cosa, per la setmana que ve, que sé que serà un gran tema, com és el del fill petit, podreu consultar què diu Nadler dels fills que varen arribar de rebot? Ho dic perquè jo crec que hi ha un fill petit i llavors hi ha el fill petit de rebot, que ja pot ser... Té coses, exactament, té coses molt bones... Però llavors en té d'altres, que tu pots sentir coses.
Li dedicarem una secció independent a dins la setmana que ve.
Perfecte, me confirma amb un epígraf.
Exacte.
Diuen que germans que
peu de pàgina, ara que en xerrava tant.
7 o 8 anys de diferència, 10, ja es que ve després ja és com si fos un germà púbil.
Té certa lògica.
Això,
té certa
ho vaig sentir una teoria que no sé si és vera.
Hi ha lògica...
Trasllat, perquè vosaltres...
Hi ha teories per anar a Betis sa mare. Vull dir, podríem aquí estendre-mos i estendre-mos. Però clar, jo ara se m'ha set sa bombilla i mos hem oblidat d'uns tipus de germans.
Adiós.
Els germans bessons.
Però un altre, què passa aquí?
Un altre capítol. O els germans que només comparteixen pare o només comparteixen mare. O germans...
Home, ses famílies reestructurades.
Exactament, ses famílies
boomerang.
La temporada
26-27.
Molt bé. Germans.
Exacte.
Ja farem bona temàtica.
Cada setmana un germà diferent.
Quina feinada, sí. Bé, ja està bé. M'agrada el tema, perquè tots tenim... un tipus de germà o cap.
Tots som un tipus de fill, o sigui, sí. Que ens sentirem identificats.
Per això, tindrem per tots els nostres oients. Moltes gràcies, Marines.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. La setmana que ve encara no feim festa, oh?
La setmana que ve, fill de petit, no el poden deixar penjat.
No, ja. No, ho dic perquè ja començarà Setmana Santa.
No, Setmana Santa... Pensava que escola posa en punt dimecres.
Dijous, sí. Dimecres.
És a dir, dimecres és darrer dia, a partir de dijous, famílies ja no deuen nins d'escola.
Molt bé.
Exacte. I després ja ve Sant Jordi, que ja trobo.
Gràcies. Fem una pausa. Ya os vuelves a insistir. Ya ni respetas los días como hoy. No nos reunimos para debatir cuestiones de familia que del antes pasan al después. Especialista en aumentar la tensión, tanto si callas como si hablas por dos. Todas tus frases siempre acaban con cuestiones de familia que se evitan una y otra vez.
IB3 Radio es participación.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Guateque Musical.
Que arribi la música per acabar el programa i avui, Xisco, música dedicada a la primavera, aquesta estació fantàstica que hem inaugurat.
Així és, perquè divendres vàrem encetar precisament aquesta estació i encara no li havien dedicat el guateque que mereix, i per això avui serà la protagonista
si mereix,
de la nostra selecció musical. He al·lucinat la quantitat de cançons dedicades a la primavera. Mm-hmm. Estic regirat. I començarem amb un mite illenc, com va ser Bona de Sant Pere, amb un clàssic com Volverà la primavera.
Vols quedar-te? La primavera sortir. Con el vento embriagado. Ahora mi pecho renace. Con la ilusión de mi querer. Que alienta el corazón.
I si la primavera torna, pot ser que torni anticipadament com aquesta cançó de Laura Pausini, que en una versió bilingüe va cantar amb James Blunt.
I els germans Muñoz, també coneguts com Estopa, també s'animaren a dedicar una cançó a una estació com la primavera.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que alguna vez me emborracho? Con el licor de todos los licores.
La primavera de vegades es manifesta a les totes i de vegades s'amaga, com en aquesta cançó dels catalans, Xarango, amagada primavera.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors, que avui pels carrers de Barcelona.
Més primaveres musicals, ara és el torn de la de Judit Nederman.
Vull llegir-te sencer el 23 d'abril. Vull donar-te una rosa per sentir que les ànimes vibren al compàs. Celebrar que els teus ulls miren més enllà. Primavera, que tothom espera. És la teva llum, els teus colors, les teves flors que em fan recordar qui era. Primavera, que la sang altera.
I el director de cinema francès Eric Rohmer i Soc un bohemio tenen una cosa en comú. Tots dos varen dedicar una teatrologia a les estacions a base de contes, com en aquest Conte de primavera. Que soni.
No sé què faria sense el meu jardí. Les voltes, les meves arrels.
tancant la parada amb el ritme i el bon rotllo de Los Delincuentes, que dedicaren una cançó a La Primavera Trompetera.
No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tire pa'lante sempre alegre.
I de sí, la primavera, que sí, que ja la tenim aquí. Així que Nadal, moltes gràcies.
Fins demà.
Celestí Oliver,
fins
també.
Demà.
Miquel Jun, gràcies. I Toni Cardell, que és la nostra primavera. Fins demà, gràcies.